adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Avui, dia 1 d'abril, avui comença un nou mes. Hi ha l'esport, i a més que coincideixen moltes coses avui, eh? I és un d'aquells puzzles que coincideixen unes quantes coses. Primer, estem a les portes de la gran escapada de Setmana Santa, de les grans processons, de la part vacacional. Estem davant de tot això, això per començar, avui és dimecres, demà ja començaríem amb aquesta operació sortida, i aprofito per demanar prudència i tranquil·litat al volant i paciència. Hem d'anar i també tornar. Després, avui, dia 1 d'abril, doncs en aquestes portes hem de dir una cosa. I hem de dir que l'única bona notícia és això, que hi ha dies festius per davant. Perquè si comencem a mirar i a gratar, és que em sap greu, això. Perquè parece que vengo aquí a... Como el Cruz trabaja, pues que se fastidien todos. Però és que no sóc jo. És que és la realitat. Mireu, aquest senyor tan equilibrat que està ara mateix al poder dels Estats Units, ens està deixant moltes coses, no només ell, per culpa seva els preus estan disparant. És a dir, quan tu vagis a posar benzina, la benzina estarà disparada. Una mica menys per la rebaixada d'IVA del govern, això és veritat. Una mica menys del que podria estar, però tranquils, que tot anirà. L'Euríbor, quan et revisin la teva hipoteca variable, que hem de dir que de totes les hipoteques que estan signades ara mateix a Espanya, aproximadament un 60%, 59, 60%, al voltant d'aquesta xifra, són hipoteques variables. Això què significa? Que quan tornin a revisar, que els hi toca revisar la hipoteca, pujarà, i no pujarà poca cosa, perquè s'ha disparat prou a l'Euribor. L'Euribor ja sabeu que és aquest índex que marca, bàsicament, els preus, principalment de les hipoteques, és el preu del diner, bàsicament. I marca les hipoteques i marca bàsicament tots els preus, en aquest cas. En aquest cas, les hipoteques. I després, quan us toqui pagar l'estància, si aneu, sou dels que teniu aquesta sort de marxar fora, un hotel, un càmping, etcètera, trobareu, aquí a Espanya, aquí a Catalunya, en aquest cas, doncs trobareu que tot és més car. Perquè avui, dia 1 d'abril, es posa en marxa, entra en vigor la taxa turística. Una taxa turística que, quan parles amb el sector, aixeca les orelles d'una manera preocupada. Preocupada per una qüestió, perquè si pugen els preus, perquè és el que faran, pujar els preus de les estàncies tant a càmpings com a hotels, per posar hostals, etc., doncs el que farà, bàsicament, el sector és perdre competitivitat. De fet, Barcelona es pagarà més que a Roma o a Madrid, per posar un exemple. Aquest és el nivell. És veritat que són molt guais, i de més. Clar, la gran pregunta és, vale, pagarem més, taxa turística, anem exprimint el meló i la llimona d'un dels sectors capitals a Catalunya, com és el sector turístic. Anem exprimint, a veure, traiem pasta, que la necessitem. Ara, on va aquesta pasta? Aquesta seria la gran pregunta. En principi, i ho deixem aquí sobre, aquesta taxa, el 25% de tot el que recapti, anirà íntegrament a polítiques d'habitatge de la Generalitat. I la resta, el 75%, s'integrarà al fons per al foment del turisme. I aquí entra, pues, el que tu creguis que ha d'entrar. Asfalta carreteres, millora d'accessos i de més. Què passarà? Yolanda Canales, benvinguda. Viatjaràs? Si viatges, vigila, que et clavaran una mica més, ja ho saps.
Jo ja ho he fet amb antelació, per si de cas.
Ah,
ja he estat previsora.
Ah, molt
llavors
bé.
Jo ja he pagat la meva
ja estança.
Ja està.
Ja
com
està.
Ho he fet llavors, que no estava en vigor, doncs m'he estalviat uns calarons.
Ah, perquè no és retroactiu. És a dir, si
no.
Tu has pagat abans d'aquest 1 d'abril, aquesta taxa no hi ha un recàrrec.
Almenys... és la taxa que m'han posat, és la taxa que he pagat.
Que he pagat, ja està. Molt bé. Bé,
com
ho tenim això? Perquè el sector està amb les orelles aixecades i no diré enfadat, però sí, diré enfadat.
Està que trina, no? Que es diria. Doncs efectivament, la gran novetat amb aquesta taxa o impost, que és el que li agrada dir al sector Puja, i ho fa de manera clara a la ciutat de Barcelona, on pràcticament es duplica. Per exemple, en un hotel de 5 estrelles,
sí,
el cost passa d'uns 7,5 € a 12 € per persona i nit. En hotels de 4 estrelles s'enfila fins als 8,5 € i en pisos turístics també fins als 9,5 €. En el cas dels creuers es pagarà entre els 9 i els 11 euros, depenent de les hores d'estada a la ciutat. O sigui que si està a poques hores, doncs pagar més. Això s'explica perquè a la tarifa que fixa la Generalitat s'hi suma un recàrrec municipal que pot aplicar l'Ajuntament. I Barcelona, d'altra banda, ja ha decidit apujar-lo de manera progressiva cada any. De tal forma que si es manté el calendari, d'aquí a uns anys, dormir en un hotel de luxe a la ciutat pot implicar pagar fins a 15 euros... Estem parlant d'hotels de 5 estrelles,
seria el màxim, estem parlant d'un dels tops per sobre.
Només de taxa turística per nit. Clar, que si algú pot pensar, si et pots pagar... et pots permetre estar a un hotel de 5 estrelles a Barcelona, no t'anirà de 15 euros. Però, clar, són 15 euros per persona i nit. És que, clar,
bé,
igual els que no estem acostumats a això...
Possiblement, jo no sé quants hotels de 5 estrelles gran luxe vas tu, jo no vaig
jo tampoc,
a cap,
però...
perquè no me'l puc permetre en aquest cas, però sí que anem a hotels de 4 estrelles, de 3 estrelles, de 2 estrelles, que també tindran aquesta taxa turística.
Sí, no. En aquest
no s'escapa ningú, eh?
Ara mateix s'enfila els 8,5 €, eh? Vull dir, poca broma, i si vas amb família...
Però
ja pots fer comptes, eh? Fora de Barcelona la pujada també existeix, però és més moderada. En un hotel de 5 estrelles la taxa passa dels 3 als 4,5 €, i a més aquests imports aniran creixent gradualment fins al 2027. I tu ho apuntaves abans, no? Què es fa amb aquests diners? Doncs també aquí hi ha canvis, perquè fins ara tot es destinava a promoció turística, però ara un 25% es dedicarà a polítiques d'habitatge i la resta doncs continuarà finançant projectes vinculats al turisme com la millora d'infraestructures o de la sostenibilitat.
I no em digueu que no es nota, eh? Perquè ara agafes qualsevol
infraestructura
i tal, bé, gràcies a la taxa turística fins ara tot funciona de conya.
Una meravella. Des del govern es justifica la mesura per la necessitat de fer front a la crisi de l'habitatge, això pel que fa al 25%, i gestionar millor l'impacte del turisme, però evidentment el sector no ho veu igual. Els hotels i apartaments alerten que aquest increment pot fer perdre competitivitat a Catalunya respecte a altres destinacions que són igual d'atractives com a mínim que a Barcelona. És el que ens va dir en aquest programa ara fa unes setmanes el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, el Jordi Clos.
Tindríem que ser, o els polítics tindrien que ser conscients de la realitat, no? És a dir, Barcelona és una ciutat extraordinària, però vull dir, no és única a Europa. I el que no té sentit que ens posem nosaltres com a la taxa turística segona més cara de tota Europa, tenint en compte ciutats com Madrid, Roma, París, Milà, Londres, Atenes, Múnich.
I Clos també alertava que l'impacte econòmic pot ser considerable, sobretot en estada de diversos dies o en turisme de negocis. Aquí també pot ser important.
El que serien les fires i tot això, imagineu, eh?
Mireu les xifres i l'exemple concret que ens donava.
I que això representa un sobrecost brutal. És a dir, tinguem en compte que la pujada representa situar la taxa turística en un hotel de 4 estrelles, ja no et parlo de 5, de 4 estrelles, representa en una parella 25 euros de taxa turística. Això és és molt exagerat.
Sí.
25 euros, eh?
Perquè
és que es diu ràpid.
Està
bé. Clar, i evidentment això, diuen des del sector, aquest sobrecost pot influir també en la decisió de congressos, fires o visitants internacionals que podrien optar per altres destinacions amb menys pressió fiscal. T'ho imagina't el Mobile World Congress o... I si a sobre treuen les llicències de pisos turístics, que era una altra de les modalitats que estaven optant els congressistes...
Ja m'explicaràs.
Igual els hi estem posant una mica difícil.
Sí, jo crec que bàsicament la visió és davant, si juntes totes aquestes peces, possiblement una de les conclusions o de les coses que poses a sobre la taula és ens estem fotent un tret al peu. I perdó que ho digui i ho expressi d'aquesta forma. Però què passa amb els càmpings? Com afectarà aquesta taxa turística als càmpings, que serien un del què? A part de l'agravi comparatiu que en funció del territori on estigui el càmping o l'hotel, la taxa és una o la taxa és una altra. És un agravi comparatiu claríssim, no? Doncs en parlem amb el senyor Miquel Bocanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Quina és la previsió de que pugui afectar aquesta taxa als càmpings?
D'entrada, m'agradaria que parlem d'impost, no de taxa.
D'impost.
Perquè és diferent, eh?
D'acord. D'acord.
Això és un impost. A partir d'aquí, el que pot tenir més repercussió al sector del càmping és sobretot en temporada baixa, no? Per què? Perquè el sector del càmping en temporada baixa està creixent molt i està creixent molt amb un client sènior de manera desestacionalitzada, no? I aquest client és molt susceptible al preu perquè al final estem parlant de que la nostra competència en temporada baixa és la resta de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol del litoral, o sigui, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, no? I cap d'aquests llocs tenen l'impost, no? I estem parlant de que aquest impost pot incrementar, en segons quins casos, fins al 30% de l'estada d'un client amb una parcel·la en temporada baixa, no?
Carai.
I clar, això són dades molt importants, perquè ara estem parlant de l'impost, de lo que és l'impost turístic, però aquí, d'aquí un any, s'hi pot afegir el recàrrec municipal, i aquest recàrrec municipal pot ser el mateix import de l'impost. Vol dir que un client que en aquest moment està pagant 65 cèntims, el proper any em pagarà, ara aquest any em pagarà 99, crec que són, i el proper any em pagarà 1,30 € amb impostos inclosos, no? Però si aquí sumem el recàrrec municipal vol dir que em pot arribar a pagar fins a 2,60. Això vol dir que una parella que ara està pagant 1,30 € de taxa per dia, amb tots aquests recàrrecs pot acabar-ne a pagar pues, 5 € i pico, no? Vol dir que això, tinguent en compte de que una parcel·la de càmping en temporada baixa, la mitjana de preu està entre els 20 i els 30 euros, vol dir que aquest client pagarà quasi un 30% d'impost turístic i recàrrec municipal.
Podem dir que ens hem passat de frenada, que s'està tensant una mica la corda davant d'això?
Bueno, això afecta molt més als clients amb temporada baixa i que estan en preus baixos. Nosaltres aquí havíem demanat que aquest impost en el seu moment pogués ser inclús un percentatge, no? Per què? Perquè si això fos un percentatge de l'estada, sempre estaria en funció del preu, no? I
clar,
poder la repercussió seria diferent, no? Però, bueno, la consellera aquí no tenia pressa. Això és el peatge que han marcat algun grup polític per poder continuar parlant de pressupostos i no hi ha hagut temps per perdre, però jo crec que valia la pena de reformular-ho i pensar-ho diferent. Hi ha molts països on aquest impost és un percentatge del preu de l'estada i això és molt millor perquè va en funció del preu que paga el client i això depèn de l'època de l'any i del preu que paga i de la temporada doncs, té un preu o té l'altre, que això crec que és el que hauria de ser aquí, però bueno, això és una proposta que s'ha fet des del sector de l'allotjament i en aquest moment doncs, no hi ha hagut maneres de poder fer-los entendre.
És a dir, que no està del tot, que es podia haver reflexionat almenys una mica més per peixar-la més amb el sector i arribar a un entente cordiale o un acord davant d'això, no?
Nosaltres, que som el que recaptem aquest impost, crec que valia la pena parlar una mica més amb nosaltres i millorar-lo i perfilar-lo una mica més, no? Ja dic, el fet de que pogués ser un percentatge a l'estada seria ideal, perquè així podríem tenir un preu en una època i un altre preu en una altra. I en aquest moment doncs, això és lineal i inclús el tema dels recàrrecs municipals. No? El fet que el recàrrec municipal, el marge que tinguin és de poder ser equivalent a l'impost, hi haurà ajuntaments que el plantejaran al 100%, hi haurà ajuntaments que no li posaran i hi haurà ajuntaments que el presentaran al 50%. Vull dir que això ens farà que hi haurà que l'impost turístic sigui diferent amb un municipi i a la porta del costat.
Sí, sí, correcte, correcte. És un agravio comparativo, per dir-ho d'alguna manera. Clar,
bueno, no? hem volgut anar molt de ràpids, hi ha presses a fer pressupostos i sí que ens hem reunit, però al final l'única cosa que hem aconseguit és baixar el topall del recàrrec municipal, perquè clar, el recàrrec municipal a la primera proposta podien anar fins a 4 euros, no?
Ja, ja.
I això sí que hem aconseguit que el topall sigui com a màxim pugui ser equivalent al preu de l'impost turístic, no? però tot i així no és una fórmula que agrada perquè no és justa. I creiem que la millor hagués sigut pues, fer-ho amb un percentatge a l'estada, depenent de la situació de cada moment i del preu que s'apliqui en aquell moment. Clar, el tema del finançament dels municipis turístics és un tema que l'hauria de resoldre l'Estat o l'hauria de resoldre la Generalitat. No? I aquí, en aquest moment, pues, aquests municipis importants, pues, amb això els hi permeten o els hi permetran tenir uns ingressos que no tenien per poder resoldre una part d'aquest finançament. No?
Doncs senyor Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, escolta'm, gràcies per fer aquesta valoració d'aquesta nova d'impost turístic que avui comença.
És que ens hem d'acostumar a parlar d'impost, perquè
sí,
la taxa...
És que tu, sempre li hem dit taxa, i per això dic, vaig cap aquí, cap a taxa, i llavors per això, no deixa de ser un impost, bàsicament.
Això és un impost. O sigui, és igual que el que estàs pagant amb els hidrocarburs o amb el tabac.
Sí, ja, correcte.
Això és un impost. I deixem-ho clar que és un impost, perquè tothom parla de taxa i no és una taxa.
És un impost. Doncs, Miquel, escolta, gràcies per atendre la trucada, molt amable.
La taxa és el que paguem, com anem a fer un DNI o...
Sí, exacte, sí. Aquell que pagues, correcte. Una abraçada molt forta, Miquel, molt amable.
Gràcies, adéu.
A tu, per atendre'ns. Doncs, queda clar, parlem d'impost... I no de taxa, té tota la raó en aquest cas. Una taxa és una qüestió molt puntual quan vas a renovar el DNI, per posar un exemple. He posat un exemple molt, molt gràfic de tot això. Bé, dit això, parlem d'una altra de les qüestions que avui, en aquestes portes de Setmana Santa, d'aquestes vacances i dels desplaçaments, també pot cridar força l'atenció. I aquí no cal ni que te'n vagis de viatge. Parlarem de l'Euríbor i com està afectant tot això a la revisió d'hipoteques a l'alça. Recordem que de les hipoteques variables hi ha un 60% que estan signades com a variables. I com afecta tot això als preus en general? De seguida en parlarem. Però abans, com teniu el vostre cor? Davant de tots aquests preus, a vegades el cor es queda com glaçat. Afortunadament tenim Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Si ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan realment ho necessitis. Clar, ràpid, sense demores. Ja saps tota la informació per cuidar del teu cor a Inscor al web inscorbcn.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¿Ah? ¿Ay, qué ha dicho?
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas, es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Euríbor a 12 mesos, que és l'Euríbor, per entendre's, és l'indicador més utilitzat per calcular les hipoteques variables, que són pràcticament un 60% de les hipoteques signades a Catalunya. Doncs tancarà aquest mes de març, ho ha tancat, millor dit, el mes de març, perquè ja estem a 1 d'abril, doncs amb la pujada mensual més important des de l'octubre del 2022. És a dir, s'ha disparat gràcies a Donald Trump. L'índex ha arribat al 2,56%, i això és un increment de pràcticament 33,9 punts, pràcticament 40 punts bàsics respecte al febrer. És a dir, que tindrem una bona pujada en la revisió de les hipoteques. Però bé, davant de tot això, què es pot fer? Quina és la raó? Hi ha previsió que pugi més o que vagi? Parlem amb el senyor Ferran Brunet, que és economista de la Societat Civil Catalana i professor emèrit de la UAB, de l'Autònoma. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Ferran. Quin cacau, eh? I és que el cop serà fort, no?, amb aquesta pujada de l'Euribor.
Sí, Goita, des de fa un any ha pujat fins avui el 0,7%, podríem dir, està en el 2,932, esperem avui que potser sobrepassi el 3%. Aleshores, això suposa que una hipoteca d'uns 120.000 euros a 20 anys, al cap de l'any, és un increment de 129 euros en total. Tanmateix, això és pel que fa a les hipoteques, però tots els preus estan pujant. En primer lloc, doncs, els combustibles i, per extensió, l'energia, i també els productes alimentaris, oi? Perquè s'ha posat de relleu que l'agricultura actual depèn molt dels fertilitzants i una bona part d'aquests fertilitzants depenen del petroli, justament. I així estem amb aquesta escalada, no? Tot plegat sembla molt inversemblant, són coses prou insospitades, en aquest cas potser relacionades una mica amb la psicologia del president dels Estats Units. I són aquelles coses que un no pensaria mai que arriben a esdevindre, no?
Però la tenim a sobre, bàsicament. No sé si, tal com ho veus tu, si tot això encara pujarà encara més. Està pujant, tot això que has dit, però encara pujarà més? La previsió és que pugui pujar més?
Bé, jo crec que els mercats, malgrat tot els esdeveniments politico-militars, els mercats i l'economia és prou estable, prou resilient. És a dir, que l'impacte dona lloc no a grans onades, sinó a una mar de fons, podríem dir, que encara no mostra la gravetat de la situació política. Clar, la situació política, en aquest cas, és una mica, sembla, aleatòria, sí, en el sentit de que
imprevisible, diria jo.
Imprevisible,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
Sabem que en una guerra la primera víctima és la veritat. Per tant, aquí el que compta és el relat, oi? Correcte. Que està de moda de dir, que ha estat sempre així, de fet, no?
Sí, sí.
Però ara és molt evident perquè hi ha els medis de comunicació massius, en els quals ara, per exemple, estem parlant, o també les xarxes, de manera que s'amplifica l'aspecte, podríem dir, virtual, més enllà de l'aspecte real, no? Aleshores, si en aquests moments ens estan dient, potser és un relat, que hom està negociant la pau, doncs és possible que els mercats, en aquest moviment, podríem dir, de l'estil del mar, a la baixa, anés a la baixa, no? És possible.
Però que sensible és tot, no? Sempre m'ha sorprès molt aquesta sensibilitat de l'economia a una paraula, sí, o una frase. És a dir, ni tan sols a un fet. Bàsicament, això que deies, a un relat, encara que no hagués passat res, una paraula, en aquest cas, del senyor Trump, que no parlem de la persona més equilibrada del planeta,
no,
deixant a una frase, això és suficient perquè una persona en borsa guanyi o perdi milions de dòlars. És al·lucinant, no?
És completament al·lucinant. Hem de distingir tanmateix entre el que són els mercats i alguns submercats dintre de les borses, que són molt, molt sensibles als mots, podríem dir, o al relat, o a les expectatives que aquest relat hi posi, i les coses a més llarg termini, no? Ara, el problema actual és que, efectivament, sembla que s'han destruït instal·lacions energètiques que, podríem dir, van en el fons de l'economia. Ja no és la superfície dels mercats, sinó allò que alimenta materialment, oi, per exemple, el menjar. El menjar avui a tot el món, i més en els països en vies de desenvolupament, precisament, depèn dels fertilitzants, i això són mercats internacionals. Si la base productiva dels fertilitzants i, en general, doncs, de l'economia productiva es malmet, això sí que té efectes a llarg termini i efectes més greus que els que pugui tenir un moviment en un mercat bursàtil, no? Que avui pugi, demà baixa, es corregeix. Mm. En canvi, les coses estructurals, doncs, són molt més difícils i costoses.
Clar, això significa que la vivenda, bàsicament, parlem de l'Euríbor, que ha pujat, que ja per tancar cercle de la xerrada que estem tenint, parlaven de l'Euríbor, d'aquestes hipoteques variables que es revisaran a l'alça. Clar, el preu de la vivenda també pujarà absolutament tot, no? Serà més difícil per a una família arribar a fi de mes, en aquest cas, o accedir a una vivenda.
Aleshores, per què el mercat de l'habitatge funciona d'aquesta manera tan estrambòtica? Doncs, bàsicament, perquè hi ha un excés de regulació. Si el mercat del sòl estigués més liberalitzat, si els lloguers no haguessin estat fixats de la manera que han estat fixats i que han portat a una puja important del lloguer, doncs tot això pràcticament no passaria, no? Per tant, això ens ve a dir, en síntesi, que val més deixar actuar les forces del mercat lliurement, perquè molt sovint ens trobem que la intervenció pública el que obté són precisament els resultats contraris dels que desitja.
Carai, senyor...
És curiós, eh?
Sí, sí, no, és al·lucinant. Parlar d'economia en totes les seves branques és absolutament al·lucinant. Si estàs fora, si estàs dins, suposo que estàs més acostumat a veure tot això, però des de fora es veu com una... com que no hi ha nadie al volante, com és una cosa que dius, ostres, sí, a veure com va això, ostres, hem posat un mico del so al volant a veure què fa.
Sí.
És la sensació, eh? Senyor...
Sí, totalment. Clar, això és un descrèdit, per altra banda, doncs de... podríem dir, de les posicions il·lustrades, o de creure que el coneixement serveix per alguna cosa. Sí, perquè hi ha unanimitat entre els tècnics a propòsit del que s'ha de fer a l'habitatge. Bé, doncs les administracions, totes, anem sumant, fan justament el contrari. Bé.
És al·lucina. Bé, me rio per no llorar, perquè és per plorar. Senyor Ferran Brunet, economista de la Societat Civil Catalana i professor emèrit de la UAB, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions molt amables.
Una abraçada, adéu.
Adéu, gràcies. Doncs bé, aquesta és la situació. Ja a partir d'aquí ja podem treure conclusions que això no ha acabat, eh? Ja anirà pitjor. Siento ser pájaro de mar. Bueno, però és que és el que tenim, malauradament. Ara posem bona cara a tot. Tot s'ha de fer, eh? Va, parlem de manteniments. I aquest missatge va cap a administracions, finques i comunitats de veïns. Perquè... si vols més seguretat, i és una bona època, a la teva comunitat, amb Digital Mantenimientos per 39,90 al mes, 39,90 euros al mes, instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I pots pensar, és que això qualsevol veí pot posar una càmera. Sí, això és veritat. Però és que la clau tampoc està a la càmera. Estan els 40 anys donant servei a comunitats de veïns, una experiència que es nota. Entra a digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera. Está en el Sarai.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara us dic una cosa. Sou persones que voleu perdre pes. I esteu intentant allà 50.000 milions de coses. I ara pillo i ara no pillo. Entro a ChatGPT i li pregunto com voy a perder pecho, ChatGPT? I ChatGPT et deixen allà pues, el que vulgui, perquè és el que fan, no? I no acaba, o igual tens algun resultat petit, no és el que esperaves, però després ho tornes a recuperar d'una manera que fins i tot és pitjor. La musiqueta aquesta ja us dona una pista, perquè Starbene ho saben fer. Abans parlava de l'experiència. Doncs Starbene tenen aquesta experiència per fer aquestes coses, i no una experiència d'un any, sinó que ja porten molts anys, és a dir, que saben del que parlen. Doctora Carmen Torrejón, bienvenida.
Gracias, pido perdón por la voz.
¿Quieres un caramelito? Tengo ahí caramelitos de miel después.
Dentro de una tinaja parece que estoy ahora mismo.
Ay, pobrecita. Entonces,
pido disculpa a los oyentes.
Habla flojito, no pasa nada.
Yo hablo, tú tranquila. Hablo flojito ya que me suban el volumen.
Claro, claro.
Esto que estabas hablando del ChatGPT y ahora y con lo que decías del sobrepeso, hoy he visto a una chica joven por un problema de lipedema y me decía, una última pregunta, doctora, me han dicho que si bebo bebidas calientes me repercute negativamente en el lipedema. Entonces le he sonreído y le he dicho, mira, bebe caliente, templada, fría, como te dé la gana, porque no te va ni a beneficiar ni a perjudicar al lipedema. Y esto que te digo, el ChatGPT, Doctor Google, como ya sabemos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, con toda la información que hay que buscar profesionales médicos, esto que tú decías del sobrepeso es así. Es decir, yo tengo 35 años de experiencia en tratamiento de exceso de peso y tengo personas, o sea, es rarísimo que a mí me venga una persona virgen, como yo digo, es decir, que yo sea la primera que le va a tratar el sobrepeso. Han intentado montones de cosas. Acabo de dejar a una señora que me decía, doctora, yo siempre he tenido muchísimo problema para perder peso, tenía que perder 7 kilos, lo ha conseguido ya en menos de 2 meses, ¿de acuerdo? Es decir, que yo animo desde aquí a todas aquellas personas que llevan años, como tú muy bien has dicho, intentando perder peso, de diferentes maneras, con la dieta de fulano, con las pastillas de mengano, sí. Me he puesto un entrenador personal, me he puesto a caminar y me doy cuenta que pierdo 3, recupero 1, me desanimo. Que vengan a nosotros. Digamos que nosotros estamos siendo hoy por hoy el sitio donde finalizan casi todas las personas que llevan intentándolo mucho tiempo y no lo han conseguido. Porque el sobrepeso no es simplemente una cuestión de alimentación. Es decir,
no hay más cosas ahí detrás.
Hay muchísimas cosas detrás. Hay hambre física, hay hambre emocional, hay problemas metabólicos, hay obstáculos porque tenemos una realidad de vida con compromisos sociales. Es decir, hay que tratarlo de una manera holística. Y además de holística, personalizada. Y además de personalizada, con ayuda, es decir, acompañando al paciente en ese proceso de pérdida de peso para saber de dónde partimos y llegar donde nos hemos puesto como meta, tanto paciente como nosotros. Y además de todo esto, resulta que tenemos que cuidar la calidad de esa pérdida de peso, es decir, que el tejido no se nos descuelgue,
claro,
que se pierda donde se necesita, que no se haga mala cara. Por eso, la pérdida de peso no es tan complicada, pero tampoco es tan sencilla. Hay que acudir a profesionales médicos, este es el primer consejo que doy, y nosotros estamos siendo ese final de camino, de trayecto de muchísimas personas que en otros métodos que no han conseguido su objetivo, lo consiguen con nosotros.
Pues ahí está el Centro Médico Estético Starbene, que tiene todos esos años de experiencia para echarte una mano. La manera de contactar, porque la primera cita gratuita sin compromiso con la doctora Carmen Torrejón es posible, es factible, de hecho se hace en el Centro Médico Estético Starbene. Solo hay que llamar al 93 414 36 31, o a través del WhatsApp, que ahora el WhatsApp, mira, lo tengo aquí el WhatsApp, el 677-60-42-88. Pero es igual, no hace falta que estéis ahora memorizando. Si entráis en la web lo encontráis todo. Starbene.es, starbene.es. Carmen, mejórate, ¿eh?
Gracias, y las torrijitas con control.
Con control, ¿eh? Y luego te doy un caramelito, así que tengo ahí caramelitos.
Gracias,
esos de miel.
Hasta luego.
Dit tot això, ara que hem parlat d'aquesta experiència, parlem ara de l'informe que s'ha presentat sobre cap a on va l'oferta de feina. En parlem amb la Mònica Pérez, directora de Comunicació i Estudis d'Infojobs. Mònica, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Mónica. Bueno, ¿cuál sería la primera conclusión del estudio que habéis presentado, este informe sobre el trabajo en 2025?
Bueno, pues he escuchado la introducción y la verdad es que has dado varias de las claves que hemos presentado.
Te prometo que no lo he leído, ¿eh? Te prometo que no lo he leído. Sé bueno, que está, pero no lo he leído, ¿eh?
Estás pegado a la actualidad y sabes lo que hay a pie de calle, y al final también el reflejo, el trabajo, el mercado laboral es un reflejo de lo que está ocurriendo, porque el mercado de trabajo responde a las necesidades y a la situación, ¿no?, de las personas y de las empresas. Con lo cual, el primer titular es que es verdad que, bueno, si miramos los números, las cifras de empleo parece que vamos bien y es uno de los mejores indicadores económicos. Hablamos de, en cualquier caso, nosotros damos el titular de moderación, crecimiento moderado en lo que ha sido la oferta de empleo, porque ha crecido, pero estamos ya con un crecimiento muy pequeño. De hecho, la oferta de empleo en Infojobs pues creció a nivel nacional un 1%, con lo cual hablamos de moderación.
Sí.
Sin embargo, estamos en máximos en lo que es mercado laboral, hablamos de máximos de crecimiento de población activa y también de demanda de trabajo. Nosotros hemos tenido récord tanto en el número de candidatos y candidatas, de personas que se han inscrito al menos en una oferta de empleo, que ha crecido un 5%, también ahí en Cataluña ha sido similar y se ha alcanzado, en Cataluña hablamos de más de 750.000 candidatos y candidatas y también, por tanto, en número de inscripciones, que también se ha batido récord y ha habido un crecimiento también importante por encima de lo que es la oferta de empleo. Con lo cual, en términos de números, estamos en máximos, pero nosotros incidíamos también en ese análisis que hacemos con ESADE, en que ya no es solo el mirar el cuánto estamos trabajando, cómo en esos cuanti, sino en el cómo, cuál es también el resultado, y poníamos foco sobre todo en algunas de las cuestiones pues más estructurales, porque si hay una palabra que define bien nuestro mercado laboral es el de la paradoja.
Es verdad, es cierto esto, ¿eh? Pero bueno, las cifras, hablando desde un punto de vista genérico, cuando hay, aunque sea un crecimiento moderado de la oferta de trabajo, esto es un indicador clave de que la economía va bien, ¿no?
Bien, como decía, sí, no podemos decir, también se ha crecido en términos, si vemos otros indicadores económicos, se hablaba del crecimiento del país, Producto Interior Bruto, etcétera, pero nosotros precisamente poníamos esto en relación a cómo estamos en productividad o qué es lo que está ocurriendo con los salarios, porque es cierto que, por ejemplo, pues los salarios también han subido un poquito, pero desde luego están lejos de alcanzar lo que está siendo, ¿no?, el crecimiento, por desgracia, de la inflación, con lo cual ha continuado el deterioro, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que también nosotros veíamos esto como uno de los indicadores de esa mayor actividad entre los profesionales en el cambio de empleo o en la búsqueda de uno.
Claro, ¿la tendencia hacia dónde va? O sea, ¿cuáles son los sectores más dinámicos a la hora de ofrecer trabajo?
El sector que realmente está siendo el más dinámico, y esto ya es una tendencia que viene de tiempo atrás, de hace años, y relacionado también con lo que están siendo los cambios de hábitos de consumo, compra y el tema de la digitalización, es desde luego el sector que nosotros la categoría que denominamos compras, logística y almacén. Toda la parte de logística, España además ocupa un lugar estratégico en Europa, también en su relación con lo que es hacia el sur, hacia África, Hispanoamérica, etcétera, Latinoamérica, pero también estamos viendo, ¿no?, todo este desarrollo por lo que es el auge, como decía antes, relacionado con temas de e-commerce, pero también con otros factores. Y está creciendo y, de hecho, en Cataluña, en la plataforma para ahora mismo, es el sector que tiene mayor peso y que ha tenido mayor crecimiento, adelantando al sector que tradicionalmente, y continúa siéndolo a nivel de España, pero que generaba mayor volumen de vacantes, como era la parte de comercial y ventas, ¿no? Que genera una gran cantidad de volumen. Y ahí retomo, y como decía en la introducción, has dado algunas pistas, porque también otro de los sectores que sigue incrementando la oferta de empleo y hay una necesidad clara por parte de las empresas es el de todo lo relacionado con profesiones y oficios y con cuestiones más técnicas y ese auge, ¿no? Como creo que comentabas,
las de toda la vida, o sea, exacto, profesiones que posiblemente nadie cae, o los jóvenes que se están formando no caen, pero que son, vamos, imprescindibles, como reparador de ascensores, por poner un ejemplo.
Por ejemplo, no creo que ahora mismo, no tengo esto, según recuerdo, en el listado, pero sí que es una buena pista, porque lo que es muy importante es todo el tema de la especialización, la parte técnica.
Ajá.
Hay un gran crecimiento, auge, y bueno, ya lo estamos viendo, como también responde por el lado de la formación y de las personas, todo el tema del auge de la formación profesional, pero es que realmente ahí es uno de los puntos en los que el mercado está tensionado. Hay necesidad de profesionales técnicos, oficios, como decías, de los de toda la vida, que de alguna manera también se están transformando, porque van evolucionando y la tecnología también llega a esto. Pero es que se necesitan electricistas, o se necesitan fontaneros, o se necesitan técnicos a nivel también de otras, ¿no? Sectores en industria, en automatización, etcétera, con diferentes niveles formativos.
Entiendo.
Y en general, la formación profesional adapta
claro.
de forma bastante rápida lo que es le forma a esa persona para que pueda acceder de forma rápida también al empleo y a la necesidad que tiene la empresa.
Pues Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, oye, gracias por hacernos Incentis, por explicarnos este informe, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y dar visibilidad, porque al final es importante que entendamos lo que está ocurriendo y sobre todo que mejoremos la calidad y el empleo en nuestro país.